A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Coses pendents i coses que han passat. 9:41 del matí. Anirem amb un cert ordre cronològic. La setmana passada, el dimecres de la setmana passada, la Federació de l'Open Adés Garraf del PSC organitzava el que es va denominar en el seu moment, en el seu dia, Ruta dels Fets, una visita per la comarca del Garraf per copsar algunes de les realitzacions fetes de part dels equips de governs d'aquesta formació en els diferents municipis, que va comptar amb la presència de la consellera de Treball, Mar Serna, al final aquí Sitges, en un dinar que es va fer a l'Institut d'Ensenyament Secundari Joan Ramon Benaprés. Joan, bon dia.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, aquesta Ruta dels Fets que, com dèiem, en un microbús va conduir els periodistes per les diverses poblacions de la comarca, on es van destacar les principals realitzacions durant aquesta legislatura que el PSC entén que han fet els diversos ajuntaments en matèria especialment de serveis socials i també d'educació. Aquesta Ruta dels Fets que doncs destaca, per una banda, la construcció o reforma de diversos equipaments educatius, en el cas de Sitges, la construcció de l'IES Vinyet, l'adequació també de l'IES Joan Ramon Benaprés, la construcció de la nova escola Maria Usó, o l'adjudicació de la futura escola o de l'escola Agnès de Sitges. Algunes de les dades que ens ensenyava també el grup del PSC, concretament per exemple també les reformes que s'han fet en diversos equipaments educatius més enllà de les grans reformes en alguns dels equipaments, en el cas de Sitges 742.000 euros d'inversió, en el tema, com dèiem, d'educació, també en el tema de serveis socials i de salut. Llegim el que ens comenta la nota: el Garraf millora en serveis d'atenció primària, planifica la reordenació sanitària i reforça les prestacions i serveis per a millorar la qualitat de les persones dependents. També algunes de les diverses inversions, aquestes més centrades en equipaments a Vilanova i a Sant Pere de Ribes, que són els que han rebut més en aquest aspecte. Són diverses les actuacions que es varen visitar. En el cas concret de Sitges, es va anar cap a la zona, per una banda, de l'escola Maria Usó, i per altra banda doncs també fins i tot la comissaria dels Mossos. Es veu que es van passar abans de pujar, com dèiem, a l'Institut Joan Ramon Benaprés. Allà, doncs, la diputada Milar Carons, que feia una miqueta de cicerone, d'aglutinadora, la diputada del Parlament de Catalunya, de totes les realitzacions que ha fet el PSC, o que el PSC entén que ha impulsat a diverses localitats de la comarca, per dir-ho més correctament, doncs explicava o resumia el conjunt d'aquestes actuacions. Escoltem-la.
El govern de la Generalitat inverteix al territori, si inverteix. Si feu una analítica de la nota de premsa sobre educació, nosaltres vam dir que els 5 objectius a l'inici de la legislatura serien construcció o reforma d'edificis, ampliació de la xarxa de centres de secundària a la comarca, escola d'idiomes, ampliació de l'educació infantil en el període 0-3 anys, i un altre objectiu era més mestres. Això també s'ha esdevingut perquè el 2003 teníem 884 mestres i ara en tenim 1.362. Però en relació a l'inversió, tot el que heu vist avui d'escoles i les que no heu vist però us hem dit, puja més de 60 milions d'euros des del govern catalanista i d'esquerres. Per tant, construcció, ampliació, el que hem vist avui aquí, i hem de sumar els petits projectes de RAM, que sumen 5 milions d'euros aproximadament, gairebé 6. Sobre l'ampliació de secundària, efectivament, heu vist Vilanova, hem vist Sitges, hem vist Sant Pere de Ribes i Cubelles, més places públiques de llar d'infants, També és evident l'impacte que s'ha esdevingut. Crec que les paraules dels alcaldes són prou eloqüents, que una de les seves ninetes són les llars d'infants. El 2003 teníem 5 llars d'infants, 400 places, ara tenim 11, gairebé 1.000 places. Per tant, el govern sí que inverteix a la comarca, i si ho fem. Sí, us volia dir, perdoneu, que hem convidat el Camil Fortuny, el director general de...
Recursos del sistema educatiu.
Que l'hem convidat precisament per fer una mica de cloenda en aquest espai, que és un espai una mica singular, per aquesta doble vida, no, que tenen, i que fa que avui estiguem dinant aquí. Per tant, si després vol dir alguna cosa, ho pot dir. I en relació a l'altra faceta que hem vist avui, que és salut i serveis socials, una mica us deia abans el tema de la dependència. La pregunta és, s'hagués esdevingut en relació a la dependència tot el que s'ha esdevingut a la comarca si no hi hagués hagut aquest govern? Jo crec que la resposta és que no. Per què? Perquè us intentava dir que tant a nivell d'acció política com a nivell de lleis s'ha tenyit l'acció política de polítiques socials.
La diputada Mila Arcarons fent referència a les realitzacions més destacades que, al seu entendre, el govern de la Generalitat ha impulsat a la comarca i també gràcies a la col·laboració dels ajuntaments socialistes.
I a continuació la consellera Mercerna que després de molts mesos o moltes setmanes de males notícies, precisament el dimecres. Era el dimecres, el dia de la convocatòria, precisament portava dades fresques amb la baixada de l'atur a Catalunya, i també doncs va esmentar les bones dades de l'atur de la comarca. Bones dades en el sentit que també havia disminuït aquestes dades. Entén Mercerna que més enllà de dades doncs de l'inici de la temporada turística també doncs es comença a albirar un cert canvi de tendència. Escoltem-la.
Bé, avui em consta que heu tingut una jornada intensa, que heu pogut visitar una part important de l'obra de govern, que heu pogut veure com l'obra de govern amb el territori, amb i en el territori, ha impactat, i sobretot que ha impactat a les persones. A mi m'agrada sempre parlar de persones, segurament perquè nosaltres actuem directament o intentem actuar en millorant a les persones, especialment a les persones que estan en situació més complicada, a les que estan treballant, i també amb les empreses. Jo volia, aquesta petita reflexió, començar per una dada que important, positiva, i que ens podria confirmar que el pitjor de la crisi, jo diria que ens confirma que el pitjor de la crisi ha passat. Mira, jo vaig estar al Garraf la setmana passada, divendres, si no em recordo malament. Hi havia una dada d'atur. Avui sabem que hi ha 576 persones menys a l'atur al Garraf. Una part té a veure amb la estacionalitat, amb la temporalitat, perquè ha baixat més a l'atur que a la mitjana catalana. La mitjana catalana ha estat exactament un 3,2 i el Garraf un 4 i escaig. Això vol dir que comença amb una dada bona, positiva, i començo a dir, mireu, estem en moments difícils, les mesures que ha aprovat el govern dissabte i dimarts ens mostra que la situació no és molt fàcil, però que aquest govern governa amb responsabilitat, pensant en dues coses. A l'estat de benestar, a l'estat de benestar que hem de mantenir, allò que part del que heu vist avui, i segon, posant les bases pel nostre creixement de la nostra economia. I això és clau. I avui podem dir que som optimistes perquè portem a Catalunya 4 mesos continuats, creixem l'afiliació. En 4 mesos tenim 50.000 persones més afiliades a la Seguretat Social. Aquesta dada bona l'any passat, no la van tenir fins al mes de maig-juny. I portem 2 mesos seguits baixant les dades de l'atur. I a més, Catalunya encapçalem amb gairebé 19.000 persones la davallada de les xifres de l'atur. És una quarta part de la davallada total de les xifres de l'atur han estat en Catalunya. I un 20% de l'increment de l'afiliació ha estat en Catalunya. Però a més, hi ha una dada positiva més, que és que la contractació, el nombre de contractes que s'han fet des de gener fins al 30 d'abril, estem amb més de 800.000 contractes, també han pujat respecte al mateix període de l'any passat. Gairebé un 6%. Un 6%. Jo crec que hem de posar a les bases i dir l'economia real comença a funcionar. No hem d'amagar que una part, i ressalto, una part pot ser estacional d'això, però l'any passat a l'atur no va baixar fins al mes de juny, portem 2 mesos, però que l'economia real comença a anar millor. Anar millor, tenim una bona base industrial, tenim una bona base de serveis i unes empreses que tenen una capacitat d'exportar i que comencen a recuperar-se. I quan parles a les empreses, moltes diuen que el seu objectiu és situar-se en les dades aquest any del 2008, no del 2009, que va ser un any complicat. Doncs bé, aquest cap de setmana, dissabte i dimarts, hem posat en marxa mesures complicades, difícils. Director d'una escola, uns alcaldes, uns regidors, una consellera i part dels que estem aquí també funcionaris, també empleats públics, no els temporals, que els alcaldes, els consellers i conselleres, els diputats i diputades tenen una ocupació temporal en aquests moments, però molts són funcionaris, no? Doncs el món de les persones que tenim un lloc estable hem tingut que contribuir a allò que està passant en les empreses durant 2 anys, que ho perden la feina o baixen el sou. Ara ens ha tocat els que no perdem la feina des del punt de vista de ser empleats públics, no consellera, ressalto, doncs contribuir al que deia abans, a mantenir no només el nivell de despesa que necessitem pel nostre estat de benestar, més de 6.000 euros que necessitem que no ens ingressen, que ens han deixat d'ingressar des de la crisi, sinó també posar les bases pel creixement de la nostra economia. I crec que això és clau. Amb un esforç que és progressiu des del meu punt de vista i equilibrat. Progressiu, els que més guanyen han de contribuir més, i equilibrat perquè també hi ha un increment dels impostos, no només de transmissions, no només d'actes jurídics documentals, no només de matriculació de determinats vehicles, sinó també dels impostos de l'IRPF. Algú dirà, bueno, és que afecta la classe mitjana. Mireu, això no és la classe mitjana. Això no és la classe mitjana. Estem parlant de 19.000 persones que cobren entre 120.000 o més de 120.000 o més de 170.000 euros. Doncs aquests han de fer un esforç suplementari, un esforç a moments especials i a moments de crisi. I la classe mitjana majoritàriament està per sota d'aquesta quantitat. Jo crec que aquesta progressivitat i aquest equilibri el necessitem i l'hem de portar per explicar i explicar a la ciutadania la necessitat de alentir el ritme de les inversions, que no vol dir aturar, sinó alentir el ritme de les inversions, perquè aquestes inversions són necessàries pel creixement de la nostra economia. I posar en marxa algunes mesures que tenen a veure amb els medicaments i amb la dependència, amb aquests 6 mesos de no retroactivitat. I no és perquè el nostre país no hagi fet els deures, sinó per dues raons. Catalunya portem des de finals del 2007 posant en marxa mesures per ajustar-nos a la crisi econòmica. Les primeres van ser el 2007. Només una anècdota, els consellers i conselleres del president del govern portem 2 anys, els 2 anys anteriors, en el sou congelat. Això ho dic perquè és una mostra. I els retalls pressupostaris que hem tingut, els hem viscut en pròpia carn i hem estat conscients de les dificultats que hem tingut. Doncs bé, hem estat fent els deures, però ara toca fer, jo espero, confio que sigui l'últim esforç. Aquest que afecta a molta gent que treballa en el sector públic que és necessari per mantenir el nostre estat de benestar, i que el que algú digui que sobren empleats públics és que es vol carregar a l'Estat i es vol carregar el nostre estat de benestar. Doncs bé, aquest és un element, mantenir l'estat de benestar i fer que creixi el creixement de la nostra economia. Jo estic convençuda que a Catalunya estem fent els deures i el govern de Catalunya no governa pensant en electoralismes, en el tacticisme electoral, i si algú diu que això, quan s'hi arriben al poder, si arriben a governar la Generalitat de Catalunya, baixaran els impostos, jo crec que això no és responsable, perquè no és veritat. Mireu, no són l'únic país que hem fet això. Irlanda, Grècia, per raons òbvies, Alemanya, França, Itàlia i recentment Dinamarca. Han posat en marxa mesures molt semblants a les nostres. El tema d'increment fiscal, el tema de congelació de pensions, el tema de congelació de sous, i el tema de reducció dels sous dels empleats públics. Això s'estan fent a altres països i països que algú podia pensar que són més sòlids que el nostre. Doncs crec que hem de pensar i hem de governar amb responsabilitat, i si el govern de Catalunya hagués pensat això ens afectarà, amb aquesta visió electoralista no haguéssim posat en marxa moltes d'aquestes mesures. Les hem posat per responsabilitat i perquè el país ho necessita i perquè hem de governar pel futur i per tot el país.
I 58 minuts del matí, la consellera Mar Serna, visiblement satisfeta per aquestes xifres menors de l'atur, tal com es varen presentar el mateix dimecres, el dia en què va tenir lloc aquesta ruta dels fets. Fem mitja part notícies ara, en connexió amb Com Ràdio, i encetarem la segona hora de programa ràpidament amb les declaracions que la senadora de Convergència i Unió, Montserrat Candini, feia el passat divendres en aquesta trobada que feia que va organitzar Convergència i Unió al Club Nàutic. Però immediatament després, un cop haguem passat aquestes qüestions d'agenda política, ens tocarà parlar del Corpus. I és, òbviament, el tema de referència d'aquest cap de setmana, perquè, honestament, els diem, no hem trobat ningú que no digui que el que s'ha vist en el Corpus d'aquest any, i sobretot al cap de la vila, feia molt de temps, per no dir mai, no s'havia vist. Fins i tot els sitgetans de més edat confessaven que ni en la seva joventut havien vist un cap de la vila tan extraordinari, tan bell, tan bonic, tan espectacular com el que s'ha pogut veure aquest any. Bé, no en parlarem tant del cap de la vila perquè és una qüestió de veure-ho, sobretot perquè ja està, no en queda res. Aquest matí només quedava l'estructura de ferro que ha mantingut l'altar, però poca cosa més. Però sí, ens agradarà escoltar un pregó del clavell del 2010 amb la veu de Xavier Gimeno. Però serà després, com us dèiem, de passar per aquest acte de Convergència i Unió. Tornem de seguida.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.